Les 12 del migdia. Arribat aquest moment, contemplem Maria, la mare del ressuscitat. Regina Celi, plegare, alleluia. We are when Christ is portare, alleluia. Resurrexit sicut.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia. Passa un minut de les 12 del migdia. Us informen a closa. La inflació del mes de maig escala un altre rècord històric del 8,1% a l'eurozona. Això és un 0,7% més que el mes d'abril. Aquest augment es deu a la pujada desbocada de la factura de l'electricitat i dels aliments, que està descontrolat encara més des que es va iniciar la guerra a Ucraïna. Els països bàltics són els que registren unes pujades de preu més altes després d'independitzar-se del gas rus, mentre que França, amb un 5,8%, i Alemanya, amb un 8,7, baten màxims. Aquestes dades pressionen encara més el Banc Central Europeu perquè pugi els tipus d'interès. Més notícies. L'actualització de l'ordenança que regula la zona de baixes emissions de Barcelona no contemplarà noves restriccions. L'Ajuntament està actualitzant aquesta normativa per tenir un pla B si el Suprem no accepta els recursos de cassació que ha presentat el consistori a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·lava aquesta iniciativa per reduir la contaminació. Això vol dir que la proposta de prohibir la circulació de vehicles amb l'etiqueta groga, com proposava un document del Pla de Mobilitat Metropolitana, s'estudiarà més endavant. Ho ha explicat a Ràdio Estel el regidor de Transició Ecològica de l'Ajuntament de Barcelona, Eloi Badia.
I per tant, el que estem plantejant no és fer cap canvi a nivell de regulació, perquè ens podríem trobar que Barcelona fa un canvi i els altres quatre municipis no el poden fer perquè la seva zona de baixes encara és vigent i encara no han rebut la sentència, no? Per tant, hem d'anar tots cinc a la una i, per tant, la idea és ara consolidar el que tenim i, evidentment, debats o reflexions sobre l'etiqueta groga, etc., doncs ja vindran quan toqui.
Badia també ha explicat que aquesta actualització de la normativa anirà acompanyada de nous informes sobre contaminació que justifiquen encara més l'aplicació de la zona de baixes emissions després que en la sentència del TSJ els jutges consideressin que els que es van aportar d'inici no eren suficients. D'altra banda, la meitat de les persones que viuen al carrer a Barcelona fa més de 2 anys que estan en aquesta situació, una xifra que més ha augmentat i ha passat del 33% el 2019 al 47% el 2021. Són dades de l'informe de la Fundació Arrels que alerta que la situació d'aquestes persones ha empitjorat i que 4 de cada 10 no està rebent una atenció social. Ens explica la Sílvia Muñoz. Sílvia, bon dia.
Segons el darrer recompte d'Arrels, amb dades del 2021, hi ha més d'un miler de persones dormint a cada nit als carrers de Barcelona, tot i que l'entitat comenta que és una xifra mínima perquè hi ha persones que s'amaguen. La cronificació de la situació de carrer d'aquestes persones implica també un deteriorament més greu. El 43% de totes aquestes persones que van entrevistar a la nit del cens van explicar que tenen algun problema de salut física, mental o emocional. A més, gairebé la meitat d'aquestes persones ha patit agressions físiques i o verbals.
Gràcies, Sílvia. El Ministeri de l'Interior va intentar esborrar proves de la investigació jutges catalans. El número 2 del Ministeri, Eugenio Pino, va investigar en secret els magistrats que l'any 2014 van signar un manifest a favor del dret a decidir de Catalunya. Quan el diari La Razón va publicar les fotos d'aquests jutges agafades de la base de dades del DNI, Pino va plantejar esborrar el rastre digital. Un dels jutges afectats per la trama és en Xavier González de Rivera, magistrat jutjat social 3 de Barcelona i portaveu d'Àgora Judicial, que en declaracions a Ràdio Estel ha exposat que no els sorprèn la notícia, però sí que surti ara i no abans.
Ara tenim l'evidència. Hem vist que com actua l'anomenada policia patriòtica, doncs sense respectar res en absolut. Ni drets de defensa, ni drets personals, ni imatge, ni res de res de res. Així ens actua. No ens sorprèn el que ho sigui, el que sorprèn, diguem-ne, que surti ara.
I ara els esports en Jai 2K, no?
El president de la Lliga de Futbol, Javier Tebas, posa entrebancs al possible fitxatge de Lewandowski per part del Barça. En una entrevista a Europa Press, Tebas ha dit que el club blaugrana ara mateix no el pot fitxar perquè abans haurà de vendre actius i ingressar més diners per poder omplir la Guardiola. Tebas ha dit també que el Barça ha tingut moltes pèrdues acumulades en els últims exercicis i han d'omplir el rebost. Igual que el Madrid l'ha omplert, el Barça el té 8, ha sentenciat el màxim directiu de la Lliga. En futbol femení, el seleccionador Jorge Vilda ha fet oficial aquest matí la llista de jugadores preseleccionades per jugar a l'Eurocopa aquest estiu. Com és habitual en les darreres convocatòries, el gruix de la llista està formada per jugadores del Barça. Fins a 11 blaugranes marxen amb la selecció. L'altre equip que porta més jugadores és el Real Madrid, amb 8. També forma part d'aquesta convocatòria la catalana Ona Batlle, jugadora del Manchester United. En total, Vilda ha fet una llista de 28 jugadores amb l'objectiu de trobar les 23 millors que acabaran jugant l'Eurocopa.
Las 23 que nos llevemos a Inglaterra queremos que estén en las mejores condiciones y por eso pues esa competencia que va a haber en estos 15 días pienso que va a ser positiva para que al final las que mejor estén física, mentalmente y las que se muestren con más nivel pues tendremos que tomar esa decisión.
I acabem amb bàsquet. L'Uni Girona ha acordat allargar un any més el contracte de la jugadora Vinta Dramé fins al 2024. La jugadora sueca va fitxar l'estiu passat i llavors va signar un contracte de només un any i un altre d'opcional. Passat aquest primer curs, les dues parts han estat negociant i han arribat a un acord a renunciar a una possible sortida i, a més, se li amplia la seva estada al club gironí per una temporada més.
Gràcies, Xavi. I ara us deixem al matí a Ràdio Estel, a Mercè Raga i el seu equip del magazín. Nosaltres tornem a més notícies a la una.
Ràdio Estel. Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Olor de tinta.
Doncs ja comencem a notar aquesta olor de tinta. Aquí al matí a Ràdio Estel ho tenim tot a punt per parlar de llibres i ho fem amb la periodista Aure Ferran, que ens visita novament aquí al matí a Ràdio Estel. Com estàs, Aure?
Molt bé.
Dóna la sensació que de ve clar, Aure, dic, però fa molt que no ens veiem, no? És cada 15 dies, però em dóna la sensació això, que fa moltíssim.
Doncs mira que el temps passa ràpid, eh? Vull dir que...
avui parlant de temps. Avui vens molt ben acompanyada, però primer de tot, de què parlarem a l'olor de tinta?
Doncs mira, avui us vull parlar d'una figura clau del món literari, d'aquelles que sovint està en un segon pla, però que juga un paper molt important, per tant, crec que és maco que en parlem. Estic parlant dels agents literaris, que són aquelles persones que actuen com a intermediaris, no?, entre l'escriptor i les editorials. També s'ocupen de moltíssimes coses, que avui ens ho explicaran, de cercar l'editorial adequada per l'obra, de revisar els contractes, de defensar els drets de l'autor. Per tant, hem d'entendre que publicar una novel·la no és gens fàcil i que si podem comptar amb aquesta figura de l'agent literari, sí que ho serà una miqueta més, perquè com a mínim coneixen molt el sector i saben per on tirar, no? Perquè, clar, tu a vegades pots tenir un manuscrit i dius, això és molt bo, però anar a picar forta freda deu ser complicadíssim.
Complicadíssim.
Per tant, si ens podem acostar a aquesta figura d'un agent literari que ens acompanyi, que coneixen el món, coneixen la gent, que també tenen aquesta capacitat de valorar si realment aquell manuscrit és bo o no, perquè, clar, suposo que tu quan l'escrius et deus pensar que és meravellós, però no vull ni imaginar-me algunes coses de les que els deuen arribar i deuen llegir.
Escolta, perquè fins a quantes propostes pot rebre una editorial?
L'altre dia llegia que poden arribar a rebre fins a més de 1.000 propostes d'edició per any, una editorial. Clar, imagina't, aquí s'ha de fer una criba, no? S'ha de saber allò de trobar el que realment paga la pena i no. Són manuscrits que enviaran escriptors espontàniament, també editorials estrangeres i agents literaris de l'altre món, d'altres parts del món, que els fan arribar a les editorials. D'aquestes 1.000, es calcula que potser una editorial en contractarà al final 20 o 30. Per tant, vull dir que aquesta criba, el filtre és important. Vaig estar mirant a la Viquipèdia, no? A grans trets, que era un agent literari.
I què llavors, vas trobar?
I així ara li preguntarem a la nostra convidada si realment és això.
S'ajusta.
No? Diuen, és l'intermediari entre l'autor i les editorials, el representant encarregat de defensar els drets d'autor, l'encarregat de buscar l'editor apropiat i l'encarregat de revisar els contractes i altres condicions. Això seria, a grans trets, la seva feina. Per tant, serien una d'aquelles qüestions una mica més burocràtiques que permeten a l'escriptor alliberar-se d'aquesta part potser una miqueta més feixuga,
sí,
i dedicar-se a escriure, que realment hauria de ser la seva feina principal.
Doncs amb qui parlarem perquè ens, per contestar, no, perquè ens contesti justament doncs, si això és veritat o no, si la Wikipedia aquí li hem de fer cas o no, amb qui parlarem
doncs,
avui?
Mira, una de les agents literàries de referència al nostre país és la Sandra Bruna. Ella és CEO de Sandra Bruna Agència Literària, una empresa que va néixer l'any 2001, tot i que la Sandra ja té una llarga tradició molt abans de fundar la seva pròpia empresa com a agent literària. Des de llavors representen autors nacionals i internacionals, a més d'agències editorials estrangeres, i treballa en diferents gèneres literaris, tant per a pública adult com per infantil i juvenil.
Doncs Sandra Bruna, bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Tot un plaer que estiguis aquí al matí a Ràdio Estel, eh? Primera pregunta que et fem, ja com molt òbvia, però te l'hem de fer, perquè quina és la funció d'una agent literària?
No, ho ha explicat molt bé, Laura. És realment això. El que passa que és això a grans trets, perquè al final fem molta més cosa, no? Ah. O sigui, és allò el que deies, no? Fem de filtre també, o sigui, nosaltres també rebem moltíssims manuscrits, et diria que rebem una cinquantena al mes, i clar, no els podem llegir tots. Nosaltres, les agències literàries, som una empresa, encara que som petits, o sigui, representem molta gent i semblem molt grans, però som, com a equip, no pots tenir molta gent. Nosaltres som comissionistes, estem al mig de l'editor i l'autor, i per tant, pues, no podem ser unes empreses molt grans. I llavors, pues, clar, per fer aquest filtre és molt complicat. I això és una feina, bueno, que clar, ara, en aquest moment, per exemple, la Sandra Bruna, jo mai vull tancar les portes a ningú, perquè és allò, és una part de la feina de la gent, no? De donar aquesta porta oberta a algú que vol escriure, però clar, llegir 50 manuscrits així a la babalà és impossible, no? Llavors, a la nostra web, per exemple, fem un cribatge, no?, de 5 preguntes que ens enviïn la proposta, que no sé què, i si s'adequa una miqueta en el que nosaltres creiem que estem buscant, perquè en el nostre cas, com que ja portem 21 anys d'agència, doncs clar, ja tenim, a lo millor, ocupat els autors de pues, novel·la negra. Pues, potser no en necessito, perquè jo amb els que tinc ja en tinc prou, no? Però, en canvi, em fa falta pues, algú de literatura infantil i juvenil. Llavors, allà, pues, escrivem una mica per aquests aspectes, no? Uh-huh. I, bueno, això és la prefeina, no?
Una part de la feina que feu, eh?
Exacte. I quan l'autor està dins de l'agència, pues, és una miqueta el que ha explicat l'Àurea, no? Pues, defensar els drets d'autor, negociar, repassar els contractes, hi ha una feina administrativa molt important, però també hi ha una feina molt, molt important, que és la comercial, que és trobar-li la part adequada, l'editorial adequada, primer en el país, que, pues, en català o en castellà, no?, en l'autor, i després podem vendre a tot el món. Per tant, aquí hi ha molta feina a fer, i clar, quan em pregunten què té que tenir un agent literari? Ostres, és un híbrid, és un híbrid curiós.
Aquesta era la pregunta que et volia fer ara, precisament, quines característiques ha de tenir una persona que es dediqui a fer agent literari. Aquest punt comercial és importantíssim?
És molt important, perquè clar, nosaltres ens dediquem a vendre, o sigui, el nostre modus vivendi és la venda.
Ah.
Llavors, pues, clar, nosaltres hem de buscar primer un editor en l'autor, no? Aquí, pues, això, si escriu en català o en castellà, pues, en els idiomes, si pot ser en català i castellà, millor. I a partir d'aquí tenim tot el món mundial. Això, quan és representats d'aquí. I fem de coagències, com tu has dit, d'editorials americanes o agències americanes, que ens portem tot el catàleg per vendre en català, en espanyol, en portuguès i en brasiler. Per tant, tu imagina't, jo represento Amazon.
Clar.
Pues, tu imagina't el catàleg d'Amazon, només.
Mans al cap. Clar. Llavors, Sandra, per totes aquestes disciplines, totes aquestes tasques que feu, i més, que no podria, bueno, que estaríem hores i hores parlant, no? L'agent literari, quina formació hauria de tenir un bon agent literari?
Clar, normalment, doncs, som filòlegs, no? Jo vaig fer filologia, per exemple, però, clar, filologia, perquè t'agrada escriure, perquè t'agrada els llibres, no? Però llavors et falta aquell punt, a lo millor, de la part comercial, la part dels idiomes, que també és molt important, perquè, clar, jo vaig fer filologia hispànica, no? Però després, doncs, clar, potser vaig pensar, ostres, l'anglès m'hagués anat molt millor, perquè, clar, l'anglès és bàsic per anar a totes les fires del món mundial, no? Clar, vaig tenir que fer després molt anglès a part. Doncs pues no sé, no? És un híbrid. Doncs pues és això, tens que tenir... Jo crec que l'agent literari és una figura que, evidentment, li han d'agradar els llibres, no? Però que, com que no hi ha una formació, és una cosa que és molt important estar dintre i fer aquesta feina. O sigui, quan venen dels màsters d'edició, molta gent, no?, que els hi agrada, o sigui, ja venen predisposats, l'agència els hi sorprèn moltíssim, perquè ells es pensen, ah, jo em pensava que vosaltres estàveu aquí i llegíeu, i llegíeu, només llegíeu i estàveu buscant, pues, la nova Jane Austen, saps? I dic, no, no. Dic, jo llegeixo a partir de la una del vespre, quan puc. I aquí, clar, és un treball molt administratiu, molt de comercial, molt de pensar, a veure, com vendrem aquest autor aquí i a l'altre allà, saps? O sigui, és una feina com molt de marketingiana i alhora molt administrativa. Llavors, pues, bueno, has de tenir un equip que compensi, no?
Tu portes més de 30 anys de professió. Com arribes tu al món dels agents literaris?
Mira, és curiós perquè, clar, la meva tieta havia... Bueno, fins ara, fins l'any passat, havia sigut la directora editorial de Penguin Random House, la Núria Tell. I llavors la Núria Tell va dir a la seva germana, que és la meva mare, si volia treballar en el seu moment amb un agent literari, que era la Mercedes Casanovas, i llavors es van posar a treballar. Ella portava la part comptable amb la Mercedes, i la Mercedes, quan va veure que jo estudiava filologia, va dir, ah, pues que venga tu hija aquí, que si le gustan los libros, vamos a ver si pot fer alguna cosa. I així, pues, sense saber ni el que era un agent literari, jo vaig dir, ah, pues vale, pues mira, treballo, acabo la selectivitat, era en aquell moment, o sigui, vaig acabar COU, i aquell juliol ja vaig començar a treballar. Començant de zero, des de missatgera, i vaig anar pujant, i vaig treballar 10 anys a Mercedes Casanovas aprenent l'ofici. O sigui, aprenent total.
Mare meva, o sigui, ara portes ja més de 30 anys, eh?
Sí, sí.
A Sandra Bruna, agència literària, per fer-nos una idea, quants autors representeu?
Nosaltres ara, d'autors, o sigui, nacionals, que és el que diem d'aquí, portem 170 autors, entre català i castellà.
I tots els autors necessiten un agent literari, Sandra?
Jo diria que no. I de veritat que em tiro pedres al meu sostre, eh? Però jo dic que no perquè és que penso que un agent ha d'aportar, no? Llavors, en uns inicis, a vegades, ara hi ha tants mètodes, doncs, per exemple, doncs, l'autopublicació, editorials més petites, bueno, hi ha altres camins que a vegades són millor per començar, perquè els agents també, doncs és això, som empreses petites que tampoc et pots dedicar, has de saber quins límits tens per poder cuidar, i si no aportes, un agent no serveix de res. Llavors, jo crec que potser a vegades val més la pena que els autors se'ls instrueixi una mica de dir, doncs, potser l'autopublicació seria una cosa bona, però, clar, sempre que es faci amb rigor. Perquè, clar, també llavors han de passar una correcció, han de passar... Clar, nosaltres a l'agència també donem una mica aquest servei de dir, jo no et representaré, però t'has de formar, perquè ser... No és el mateix escriptor que autor. O sigui, escriure, podem fer-ho tots.
Clar.
No? Una lletra darrere l'altra, podem d'això. Però passar a ser autor... ja és com, bueno, ara vaig un pas més, vaig a la universitat, no?, com si diguéssim. Doncs pues en aquesta part, jo crec que s'ha d'instruir una miqueta la formació aquesta, que tothom pot escriure, però, pues bueno, pues el que dèiem, no tothom és el Messi, encara que entreni cada dia, no? Doncs pues bueno, pues això és també, en la part dels escriptors se'ls hauria de dir, no?, de dir, hi ha una formació, hi ha unes tècniques, s'ha de saber això, i per arribar, doncs pues, hi ha un camí... que s'ha de recórrer, i potser no és necessari amb un agent literari.
Ah, clar, és que d'alguna manera també feu com de psicòlegs. Anem sumant, tasques, ja veuràs, acabarem, i 170 autors que porteu. En tot cas, si ens pots ajudar una mica, Sandra, a fer-nos la idea de com és el teu dia a dia, no? Perquè a tots ens pot venir al cap la idea, no?, haure de que l'agent literari es passa el dia llegint.
És el que comentava la Sandra, no? La imatge primera que et ve diu, si ha de triar el que es publica, estarà sentada tot el dia anar llegint manuscrits, i no és això ni molt menys, no?
Ni molt menys. Clar, el meu dia a dia, a més, és que és com caòtic, no? Perquè, clar, tant et surt, pues, això, un autor que necessita, pues, no ajuda psicològica, però aquest acompanyament, que a vegades, clar, és una feina molt solitària, no? I llavors pues, té un mal dia i et truca i et diu, Sandra, et necessito, i necessito parlar amb tu perquè és bàsic, no? I tens aquella trucada urgent que has de fer, però que també estàs venent, a lo millor, no sé, nosaltres hem tingut un dels bestsellers més així importants de l'agència de no ficció, ha sigut L'Ikigai, del Francesc Miralles, que l'hem venut a 64 idiomes. T'ho imagina't, 64 idiomes, clar, doncs, si un dia es desperta l'italià, és que necessito la coberta per demà passat perquè no sé què i tal, i necessito l'aprovació. Necessito... Clar, hi ha moltes, o sigui, hi ha molts processos que sembla que no els faci la gent, però la gent està sempre també intervenint, no? Perquè, clar, els nostres contractes, per salvaguardar els drets d'autor, doncs sempre posem que la coberta s'aprovi, que la contra s'aprovi. No solament negocies els diners, que evidentment són importants, els royalties, la duració del contracte i tot això, que ja és obvi, però també aquestes coses, no? De dir quan es publicarà, com es publicarà, vull veure la coberta, vull veure que es mantingui el títol, i totes aquestes gestions passen totes per nosaltres.
Per tant, l'autor és el vostre client, però l'editorial també, no?
Exacte. Exacte. I aquí jo crec que és la base, eh? La base d'un bon agent, penso que és mantenir l'equilibri perfecte entre editor i autor, saps? O sigui, perquè tots dos són els teus clients. Evidentment, has de salvaguardar els drets d'autor, però aquell editor, si no et compra aquell, et pot comprar un altre autor. Per tant, has d'anar molt amb compte, has de tenir molta mà dreta, eh? També per fer tot això.
I ens ho apuntaves una mica, quina relació establiu amb l'escriptor? Més enllà de ser com el seu advocat, per entendre'ns, entre cometes, clar, a nivell personal m'imagino que també hi ha una implicació gran, no?, quan decideixes representar un autor.
Crec que és més, també, eh? O sigui, sí, és més aquesta banda emocional, sobretot jo, eh? També, que cada gent suposo que deu ser diferent. A mi m'ha costat molt sempre separar la part emocional, perquè, clar, o sigui, són aquestes coses que, a més, com que ja tot és com molt emotiu, no?, sí. La literatura, el no sé què i tal, doncs al final la barrera aquesta és complicada. Llavors, al final, a cadascú saps com tractar-lo, què és el que li agrada i tal, però, clar, jo vull que estiguin com amb una família, o sigui, Sandra Bruna és com una família gran, no?, on cadascú, pues, amb molts germans, no?, que ens ajudem i que llavors, pues, clar, m'agrada cuidar-los, també.
I, Sandra, d'alguna manera, ara ens estaves explicant, no?, que la família Sandra Bruna són 170 autors, com amplieu aquesta família? És a dir, què et fa decidir a l'hora de representar un autor o una autora?
Clar, jo ho haig de veure molt clar ara, saps? O sigui, haig de veure molt clar que aquell tema el sabré vendre, el podré vendre i li podré aportar a aquell autor el que ell vol. També necessito tenir que ells tinguin molt clar l'objectiu que volen, perquè a vegades venen a l'agència amb tota la il·lusió, però l'objectiu que volen és inviable, perquè moltes vegades diuen, no, és que jo és que vull ser traduït a l'anglès, vale? Com tot el món mundial, però clar, és que l'anglès és molt difícil, per exemple. O sigui, fins que no venguis molt aquí, fins que, clar, se'ls ha de fer com... Llavors, és tenir clar l'objectiu que vol l'autor i si tu saps que el pots aconseguir i li pots aportar el valor que es necessita, i clar, hi haig de veure molt clar, per exemple, la ficció, que ara està molt complicada, haig de veure molt clar que aquell tema el podré vendre, el sabré vendre, saps? Hi ha marcat per allò. La no ficció, ara que ha crescut una miqueta, perquè tothom ha necessitat després de la pandèmia doncs, com més eines, no? Per d'això, doncs, també he vist molt clar doncs, una nova generació d'autors de no ficció que estan ajudant molt i doncs, aquests doncs, són fitxatges molt clars. L'altre s'ha de valorar molt.
Entenem, doncs, que la Catedral del Mar de Ildefonso Falcones ho tenies claríssim.
Bueno, va ser una oportunitat, això va ser a l'inici...
El primer èxit,
el
no?
El primer, sí, sí. I la veritat que quan va arribar, perquè un editor em va trucar i em va dir fes-me el favor d'atendre aquest senyor, que és que jo no faig novel·la històrica i és amic meu i tal. Jo sempre que un editor em demana algú intento fer, perquè, clar, també són clients i vaig dir, bueno, pues que vingui, ja l'atendré. I mira, ho vaig veure claríssim que hi havia una idea molt, molt, molt bona, però que s'havia de treballar molt. Però en aquell moment ho podíem fer. Llavors, doncs, ell ja no estava gens confiat perquè ja ho havia enviat a moltíssima gent que li havia refusat.
Que aquesta cara esteu estirant dels cabells, eh? Tots els que van dir que no a la Catedral del Mar, tot i que s'ha de dir que potser la Catedral del Mar, que nosaltres hem llegit, ha tingut l'èxit que ha tingut també per tot aquest acompanyament que els vau fer, segur. Perquè probablement el manuscrit que tu vas mirar en primer terme no tenia res a veure amb la novel·la que nosaltres hem llegit.
Res a veure, perquè vam, bueno, imagina't, de 1.700 pàgines que tenia, la vam fer de 600, li vam canviar el títol i li vam, bueno, expurgar moltíssima cosa que pues, feia que la trama no funcionés. I en canvi, però ja vam veure claríssim, vam dir, això és Los Pilares de la Tierra, la catalana. Pues això és una mica la meva feina, no? Veure aquestes idees marketingianes que hi ha al darrere del text i dir a veure si ho podem fer. No?
I aquesta feina d'edició que, per exemple, vàreu haver de fer amb la Catedral del Mar és pròpia de l'agent literari? Perquè podríem pensar que això hauria de ser més ja l'editor que se n'encarrega l'editorial, no?
Normalment s'encarrega l'editorial. El que passa que si tu veus una cosa que la vols vendre però necessites polir-la perquè si no la gent no et farà cas, pues, per exemple, nosaltres ho fem. Nosaltres ho fem i ho treballem amb gent externa, però ho treballem i fem l'editing de la novel·la.
I, per exemple, aquest mític títol de la Catedral del Mar era l'inicial o també la teniu potestat?
També es va, també. Es deia El Bastaixo.
El Bastaixo? Ja no anàvem bé,
que ja no, que ja no sabia ni el que era.
Què volia dir? No, no, doncs crida l'atenció, no? Com, o sigui, tots els passos per polir, no? Aquest best-seller, no? D'alguna manera.
Clar, és que la vostra és una feina ben bé de carrera de fons, no? De picar pedra, entenc, no?
És de picar molta pedra, la veritat. És una feina que t'ha d'agradar molt i ha de ser molt vocacional, eh? Perquè realment també has de saber gestionar, pues això, els egos, molts nos, perquè, clar, perquè et diguin un sí, hi ha 50.000 nos. I, bueno, i també pues, tenir aquesta una mica intuïció, no?, de dir, pues, des d'aquí puc treure petroli, no?, una mica, hi ha una idea força i ho farem.
I, escolta, Sandra, l'agent literari és una figura amb poca visibilitat. Aquí, l'Aura, avui, doncs, estem parlant, li estem donant cobertura, però és bo que sigui així, que sigui poc visible?
Jo crec que sí, perquè jo crec que és el que ens toca estar al darrere, eh? O sigui, i ara cada cop és més coneguda i també tothom pensa que llavors necessita un agent literari la seva vida i no és veritat, saps? Llavors, o sigui...
Home, ja... jo ho estic pensant, eh? Vull dir, ja pel meu dia a dia, sense ser autora.
Però crec que és el paper que ens toca i a mi sempre m'ha agradat estar al darrere i que a l'èxit se l'emporti qui se l'ha d'emportar, que és l'autor, no? El que passa que molts autors... Pues quan fa tant acompanyament, no? Jo, per exemple, represento l'Alejandro Palomas o el Francesc Miralles des de que vaig començar. I, clar, quan veus que van pujant i, clar, i creixen amb tu i tal, pues, clar, et ve molt de gust compartir totes les coses bones, no?
Mira que acaba de citar un dels meus autors preferits, que és Alejandro Palomas,
sí?
Que tu saps que l'hem recomanat aquí.
Ho sabia.
Vull dir que té bon ull, la Sandra, ho estem veient. Darrerament sentim a parlar també d'una altra figura que no sé si té a veure amb el món de l'agent literari, no? Que és aquesta de l'escout literari. Què és exactament l'escout?
Clar, l'escout, per exemple, a nosaltres ens va bé, perquè és jo ara ho penso i dic, potser hagués sigut millor ser escout que ser agent literari, perquè és et fitxa una editorial de fora, perquè tu li expliquis què està passant en el teu mercat. I llavors, pues, clar, ell, pues, treballes per una editorial holandesa, una editorial italiana, una editorial... I llavors els expliques els èxits que hi ha aquí perquè ells puguin traduir aquells autors. Llavors, clar, a mi també... Jo també m'haig de camalar els escouts, que estan aquí dient, escolta, pues, com que tu treballes per aquest italià i per aquest no sé què, jo tinc un autor que segur que t'encantarà, que és aquest. I a veure si em trobes a la teva editorial italiana que representes allà, me'l recomana, saps? I clar, és una feina que, clar, és conèixer molt el mercat, les tendències que hi ha i tal, i les tendències que puguin compaginar amb el mercat que tu representes, no?
Uh-huh. Aura, jo crec que ja, per acabar avui amb la Sandra Bruna, interessantíssim, no?, descobrir, no?, el que hi ha darrere d'un agent literari, però volem compartir amb ella un manual de bona conducta, no?, justament de l'agent literari.
Sí, l'agent literari, el Guillermo
Chabelson.
Exacte, ell va fer aquest manual de bona conducta de l'agent literari que va plantejar algunes màximes que són curioses. Llavors, si això, anem a veure si estàs d'acord amb el que ell deia, eh? Diu, recorda sempre que tots els mèrits són de l'autor. Això ho heu de tenir present sempre, no?
Bueno, sí, jo ja ho he dit, no? Sí. Que m'agrada compartir-los, però que el mèrit se l'emporti qui l'ha de tenir, no?
No intentis explicar per què els agents literaris són en la seva majoria dones.
És veritat. Tampoc... És una pregunta molt que sempre tothom la fa, però jo ho penso. Jo tinc la meva teoria, per això.
No, me la volem saber.
La meva teoria és que és una feina que s'ha de fer tantes coses alhora.
Ah.
I tenir també tanta mà dreta i tanta mà esquerra que les dones tenim més facilitats per fer això que els homes. No dic que els homes no ho puguin fer, ojo.
Mai ofereixis a un editor un manuscrit que no hagis llegit.
Per suposat.
Anima't a dir-li a un escriptor que no publiqui un llibre quan pensis que no és bo.
I tant. Bàsic, jo crec.
No llegeixis únicament els escriptors que representes. En poc temps deixaries de ser un bon agent.
Bàsic, també, però és veritat que cada cop jo tinc menys temps de fer-ho, és el que tu dius. Aquella checklist de coses que haig de fer, doncs tinc no sé quants, i quan hi ha un èxit o quan hi ha alguna cosa, dic, aquest l'haig de veure, a veure què passa, no sé què, i vaig mirant-m'ho com puc, però té tota la raó del món.
Aquest
bon manual de l'agent literari. Sandra Bruna, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres, m'encanta, de veritat.
Ha estat molt interessant. I, de fet, tenim, ja suposo que deu tenir ja en ment algun bestseller que...
Sí, sí.
Alguna pistilla que ens
pogués... Tenim moltes coses, eh? L'Alejandro tindrà nou llibre, tenim llibres de no ficció molt potents per la tardor, o sigui, de veritat que, bueno, quan vulgueu, tornem a quedar i els compartim.
Prenem nota.
Segur que aquesta olor de tinta arribarà aquí al matí a Ràdio Estel de la mà de Laura Ferran. Sandra Bruna, gràcies de debò. Un plaer.
A tu, un plaer.
I és que no ho sabem fer d'una altra manera, com sempre, aquesta olor de tinta, acabem amb bones recomanacions que ens fa Laure.
Doncs sí, comencem, com sempre, la primera és per adults. Us proposo recuperar una novel·la que van editar l'any 2020, que si no l'heu llegida, el cert és que ja feu tard. Es tracta de La drecera, del Miquel Martín i Serra, que va publicar Edicions del Periscopi. És una novel·la iniciàtica en què el protagonista és el fill dels masovers d'una casa d'estiueig d'una família rica de Barcelona i descobreix al llarg de la novel·la què vol dir, què significa fer-se gran. Per tant, pren una mica el veritable sentit de l'amistat, les diferències de classe, una mica el que vol dir viure, sí. No? És aquest viatge, per això és un viatge iniciàtic. La veritat és que està molt ben escrita, és una història molt tendra, d'aquelles que te'n recordes durant molt de temps, aquesta La drecera del Miquel Martín i Serra, publicada per Periscopi.
I ara, com sempre, la recomanació que ens ve de fora.
De llibreries. Marxem, en aquest cas, fins a Sant Celoni, a la llibreria Els Quatre Gats.
Bon dia. Des de la llibreria Els Quatre Gats de Sant Celoni, us presentem el llibre Ja estem morts, amor, una novel·la colpidora escrita molt intel·ligentment en la que la filla morta explica com es van conèixer els seus pares, com van conviure i com van afrontar la mort d'ella i de la seva germana en un accident. Bé, és una novel·la que està escrita com si fos en forma de crònica, molt actual, molt dels nostres temps, parlant d'amors, parlant de treballs, parlant d'històries quotidianes. I que des que et comença fins que acaba et manté atrapat fins a un final sorprenent, que esperem que descobriu. Doncs bé, aquesta és la nostra recomanació.
Doncs acceptem aquesta bona recomanació i, com sempre, acabem amb aquesta recomanació per part teva, no?, de literatura infantil
i
juvenil.
Exacte, pels més petits de casa, us porto un àlbum de recent publicació,
oh,
que és una autèntica
xulo,
joia.
Aure.
Mira, te'l passo perquè te'l miris, perquè és maquíssim. Es diu La carícia del vent, de la Sandrine Cao, publicat per Libros del Zorro Rojo, que està fet amb unes imatges superdelicades, influenciades molt per l'estètica asiàtica, té un punt tot molt japonès, en què tant el text com les il·lustracions estan plenes de senzillesa, però de tendresa.
Però quina meravella,
és superbonic.
Eh?
És un passeig per la infància amb idees que neixen de pensaments tan comuns com transcendentals que ens narren diferents moments de la vida, no?, en el qual ens sorgeixen preguntes per què els altres ho aconsegueixen i jo no, què és més important arribar al primer o intentar-ho. Vull dir que és una passejada per anar-nos construint, en aquest cas els petits com a persona, i tot amb aquests dibuixos tan bonics, tan abocadors, que la veritat és que són d'aquells de col·leccionista.
No, xulíssim, eh? Jo et diria gairebé també pels adults directament,
sí,
eh?
Sí, bueno, és perquè... que això ja ho hem parlat sempre. Els llibres sempre són a partir de, en aquest cas, a partir de 4 anys, el límit que el posi cadascú. Jo no, quasi 50 i encantada amb ell. Per tant, aquest La carícia del vent, de la Sandrine Cao, publicat pel Libros del Zorro Rojo.
Aure Ferran, moltíssimes gràcies,
a
com
tu.
Sempre.
Clar,
aquí, aquí al matí a Ràdio Estel per passar amb nosaltres aquests minuts amb aquesta olor de tinta. Nosaltres que ja hem passat el punt de 2:15, gairebé 3 ja són els minuts que passen de 2:15 a 1, seguim caminant plegats. Si us ve de gust, mira, ara marxem res breument a publicitat i a la tornada obrim l'espai de salut natural per tothom. Ja sabeu que estan els nostres doctors que passen consulta diàriament. Bé, de fet, ho fan de dilluns a dijous. Si teniu algun dubte mèdic, ara és el vostre moment. 663 99 30 62. Fins ara.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Residència Viventia Mollerat,
on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca. Atenció! Tots sabem que a partir del maig comença oficialment l'operació biquini, però no es tracta només de perdre una mica de pes. Es tracta d'alimentar-se bé i estar sempre saludable. De vegades és bo ajudar el teu cos a eliminar líquids i toxines. Aqualim, de Laboratori Osmaen, és una solució 100% natural. Aqualim actua com diurètic i depurador, ajudant el nostre organisme a combatre la retenció de líquids. Demana Aqualim a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Aqualim ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon d'Aqualim. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel. Amb Mercè Raga. Salut natural per tothom.
6 minuts que passen ara mateix de 12:45. Seguim avançant, com dèiem, al matí a Ràdio Estel, al teu costat. Facis el que facis, si estàs treballant, si estàs al gimnàs, si estàs ja mira pensant en el que faràs per dinar, doncs queda't amb nosaltres aquí al matí i passarem plegats doncs, aquest matí de dimarts. Últim dia del mig de maig. Per cert, ja saps que demà toca passar a calendari. Comencem nou mes amb aquest juny on, en principi, diuen que les temperatures començaran a pujar encara més, encara més, encara més. Per tant, ben alerta. Ara és moment, però, aquí al matí a Ràdio Estel, d'acompanyar-te amb la salut més natural. Com ens podem cuidar des del punt de vista més natural? Ens ho expliquen. Ells són els responsables, el doctor Juan Márquez i el doctor Jacinto Valverde, de dilluns a dijous, com dèiem, aquí al matí. Aquest espai de salut i benestar, recordem, ens pots enviar la teva pregunta mèdica, ens ho pots fer a través d'una nota de veu al 663-99-30-62 o també un correu al matí@radioestel.cat. T'ho recordem.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a almatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Dit això, ja presentem, connectem directament a Madrid amb el doctor Juan Márquez. Primer de tot, li donem la benvinguda. ¿Cómo estamos, doctor Márquez? Feliz martes.
Feliz martes.
Ay, que casi iba a decir feliz jueves. Yo ya me sitúo al jueves.
Me he dado cuenta.
¿No? Sí. Un pequeño lapsus. Y es que al final ya, doctor, van pasando los días y directamente ya no sé ni en qué día vivo. Esto también ya es como, no sé si era con usted, que hablábamos ayer, pero decimos, ostras, es que necesito que venga el fin de, que llegue el fin de semana. Digo, ¿qué fin de semana? Necesito ya las vacaciones, ¿no? Directamente.
Temo que estoy en esa fase.
Está también usted. Yo creo que es algo compartido, generalizado, ya, doctor. No sé por qué no nos pasa. Acabamos este mes de mayo con esta sensación.
Porque, no sé, yo creo que es que tenemos pocas vacaciones. Entonces,
también.
Porque es eso. Y que, bueno, pues que estamos ahí, aunque bueno.
Bueno, aquí no nos podemos quejar, ¿eh? Yo también tengo que decirlo todo, ¿eh? Aquí nos tratan muy bien, no nos podemos quejar.
Bueno, qué bien. Yo aquí estoy, bueno, yo trabajo en sanidad en tiempos de pandemia, entonces es muy complicado.
Eso sí, usted lo tiene más complicado. Fíjese,
ahora tengo difícil.
Doctor Márquez, que hoy justamente coincide que es el Día Mundial sin tabaco.
Ah,
y claro, justo pues cuando son los días internacionales, son esos días pues en que se ha de hacer como más visible, ¿no? Y nos ayudan a concienciarnos, ¿no? De lo que es este Día Mundial sin Tabaco. Para hacernos un poco la idea, salen cifras, ¿no? De esas que evidencian que fumar no es saludable, doctor. Eso obvio, ¿no? Pero es que cada año el tabaco mata a 54.000 personas en todo el Estado español y el 27,5% de estas muertes se deben a malaltías cardiovasculares. 150 personas mueren diariamente en España por patologías vinculadas, ¿no?, al tabaquismo. Claro, muchos oyentes igual nos estarán escuchando, dirán, venga, va, hoy realmente quiero que sea el último día sin humo, en el caso que sean fumadores, ¿cómo les podemos ayudar, no? ¿Por dónde han de empezar? Primero decidirlo, doctor, ¿no? Entiendo que ya es como...
Sí,
claro, parece muy fácil, pero la persona que ha sido fumador, ¿no?
Por lo visto, sí. Yo, francamente, pues... desconozco el motivo, pero parece ser que todos los fumadores coinciden en la enorme dificultad que supone el dejar de fumar. Yo ya digo, no lo he sido jamás, con lo cual... A veces, claro, no es lo mismo. Más allá de los libros es muy difícil, ¿no? El ser capaz de entender, pero es que es una adicción donde además... Claro, supongo que es una adicción complicada porque encima es socialmente aceptada. Entiéndeme lo de socialmente aceptada. Que tú ves a alguien fumando y bueno, pues parece que bueno, pues es un fumador. Como que la llevamos muchos años tolerándolo, ¿no? Entonces, bueno, pues supongo que es que van por ahí, que las cosas son más complicadas. Se puede intentar controlar la ansiedad que produce el tabaco, que produce fumar, con un complemento que nosotros recomendamos, un complemento que se llama Temple, de Laboratorios Maine, y que facilita que todos esos pacientes que fuman, bueno, pues tengan la posibilidad al menos de estar, te diría que al menos... más tranquilos.
Quitar esa ansiedad, ¿no, doctor?
Sí. Más tranquilos cuando tengan esa ansiedad. Evidentemente no es un producto para dejar de fumar, que esto lo digo muy a menudo, pero sí que es un producto que puede ayudar a controlar la ansiedad que produce el tabaco.
Doctor, fíjese que, como decíamos, hoy es el Día Mundial sin Tabaco. Que salen a la luz pues cifras, ¿no?, que nos pueden ayudar a evidenciar más este día, pero lógicamente, obviamente mucha gente sabe, ¿no?, las consecuencias de fumar, pero va bien recordarlas, ¿no? Ahora las cifras, ¿no?, estábamos hablando, pues la mayoría de gente muere por enfermedades cardiovasculares, ¿no?, pero ¿qué otro tipo de enfermedades nos puede originar el tabaco?
El tabaco... A ver, cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, estos son los que me vienen a la cabeza. Uh-huh. Probablemente otros tipos de cánceres también asocian con el tabaco. Patología vascular, me refiero a patología vascular grave, arterial, que no solo tiene que ver con las arterias coronarias, es decir, mayor posibilidad de infarto, ictus, obstrucción de arterias coronarias o obstrucción de arterias cerebrales, sino obstrucción de arterias en las piernas, llegando a problemas arteriales vasculares que pueden llegar a la amputación de una pierna. No es que, por ejemplo, ¿no?, digo las piernas porque es donde más se afecta. Cáncer de lengua, cáncer de garganta, el cáncer de pulmón que ya he dicho... problemas con ciertos problemas también de alteraciones de la percepción, problemas en la vista. Entonces, bueno, pues todo eso puede hacer que el paciente pues acabe falleciendo de algo que es el primer factor de riesgo evitable.
Evitable.
Uh-huh. Evitable. O sea, uh-huh. Yo no puedo luchar. Bueno, vamos a ver, pues mi padre tenía una alteración genética que a mí me ha predispuesto a que tengo una miocardiopatía dilatada en el corazón. Pues bueno, pues desgraciadamente lo heredé y lo tengo. Mi padre es diabético, pues desgraciadamente tengo las papeletas para ser diabético. Ahora bien, juguemos solo con esas papeletas, no cojamos más. Y el tabaco es el primer principal factor de riesgo evitable, tanto para cánceres como patología cardiovascular. Lo que pasa es que esto es algo da igual, en mi experiencia he visto que repetir esto a los pacientes no sirve absolutamente para nada, nunca. Lo que sirve es una motivación interna que ellos tengan para abandonar el tabaco, pero jamás he visto que nadie abandone el tabaco porque yo le diga te vas a morir de un infarto, te provoca cáncer, nunca. Hay una motivación interna en ellos que llega algún día, a veces nunca llega, donde les salta el clic dentro de la cabeza y directamente deciden que van a dejar de fumar. Pero en mi experiencia al menos, esa motivación nunca es el que yo les diga y les enumere
las consecuencias nunca, que puede tener.
Nunca, 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 nunca es esa. Al menos en mi experiencia, ¿vale? Nunca, entiéndeme. En la mayoría, inmensa mayoría de los casos, nunca es esa. Siempre la motivación es voy a tener un hijo, dejo de fumar, voy a hacerlo porque los niños, porque el niño tiene asma y el médico ha recomendado, lo hacen. De pronto un amigo cercano de edad parecida fallece de un infarto, algo salta en la cabeza del paciente. Pero la motivación no es que yo le haya dicho todo lo mal que puede producir, es que ha visto las barbas del vecino remojar, ¿no? Como decimos
sí, tal cual.
Aquí, y entonces, o al recortar, quiero decir, y él pues ha decidido eso, o motivaciones, yo qué sé, pues a veces motivaciones espirituales, o motivaciones desde un día se levantan, pero la motivación siempre es interna, siempre yo puedo recomendar el temple para dejar de, para ayudar
en ese camino
a dejar de fumar, pero sin la voluntad expresa de dejar de fumar es imposible. Sabes que en Cataluña, no lo sé, en nuestra comunidad sí que hay una financiación de un programa de tabaquismo y hay una financiación de determinados fármacos que durante años estuvieron sin financiar y eran fármacos tremendamente caros. Cuando vienen los pacientes a solicitarme esa medicación, lo primero que han de pasar es un test, lo primero que tenemos que ver es qué motivación tienen antes de prescribirlo, porque piensan que tomando las pastillas uno deja de fumar y ya. Esto es como el sobrepeso. Piensa que uno toma una pastilla milagrosa y va a perder los kilos, y eso nunca es así. Entonces, si no existe la motivación, de nada sirve todo lo que podamos dar y todo lo que podamos recomendar.
Fíjese usted que hace unos años leía un artículo, doctor, usted me lo podrá confirmar, que en el momento en que una persona decide dejar de fumar, el minuto después ya empiezan los beneficios. Es decir, era un artículo, era muy interesante, ahora no recuerdo, pero era al cabo de un minuto ya nuestro organismo empieza a recibir beneficios. Al cabo de una hora, más beneficios. ¿Sabe lo que le quiero decir? La circulación mejora poco a poco, pero ya con solo a partir del minuto uno en que se decide dejar de fumar, la vida puede cambiar.
El olfato, el gusto, diferentes... te podría decir que el riesgo cardiovascular, esto estoy hablando de memoria, creo que empieza a disminuir, no sé si leí, a los 6 meses y a los 10 años el riesgo cardiovascular nunca se va a igualar al de un no fumador, pero sí que el riesgo cardiovascular ha descendido brutalmente. O sea, no es una cuestión de... El beneficio empieza desde el minuto uno de dejar de fumar. Y ese beneficio es lo que hay que mentalizar a la gente. Hombre, sería mucho más interesante campañas de prevención y que nunca se engancharan, porque esa sería ese sería el verdadero éxito, ¿no? Pero bueno, están enganchados, solucionémoslo desde ahí e intentemos quitar el hábito, porque es verdad lo que dices. Desde el minuto uno uno empieza a obtener un beneficio, huele mejor, saborear mejor las comidas a la semana... la garganta incluso, ¿no? Empiezan, muchos me cuentan, es que estoy moqueando, es que estoy, que no sé qué me pasa. Bueno, evidentemente, porque tu epitelio estaba destrozado.
Claro.
Y ahora tu epitelio empieza a funcionar y lo que notas es cómo moqueas, como cualquier persona normal. Lo que pasa es que no estás acostumbrado, ¿no? Y estás limpiando, tu organismo está limpiando todos los restos que tienes ahí metidos en la garganta o metidos en ahí, ¿no? Entonces, bueno, los beneficios son, y además nadie discute esto ya. Nadie lo discute. Habrás escuchado frases de médicos, en principio mucho mayores que yo, los que recomendaban a la embarazada. Bueno,
sí, hombre, mire, me he leído el pensamiento, doctor, tal cual.
Es peor el estrés que deje...
Eso es verdad, claro, doctor.
Eso no es verdad. eso no es cierto. Digamos, o sea, lo que pasa es que, bueno, pues esto te lo decía un médico que te recibía con el cenicero y fumando en la consulta. Esto lo he llegado a ver, esto lo he llegado yo a vivir de crío, ¿no? Entonces eso no es cierto. O sea, el estrés, hoy día, ¿qué estrés puede producirle a una embarazada? Hombre, evidentemente, no sé si el mejor momento de dejar de fumar es cuando una se ha quedado embarazada y se entera. Probablemente habría que plantear antes, pero vamos, es mejor que te fumes 2-3 cigarros, no es cierto. El tabaco produce predisposición a placenta previa, el tabaco produce, bueno, si hay algún ginecólogo escuchando, quizá me mate, pero no es eso. O sea, bueno, es una manera de hablar, ¿eh?
Sí, sí, como, sí.
Que aquí somos muy exagerados.
Sí, no, totalmente.
Entonces, pero es así. Es que el beneficio, el perjuicio que puede producir al feto y a la madre, sobre todo al feto, crecimiento intrauterino retrasado, placenta previa, posibilidad con todo de tener un aborto espontáneo o un parto prematuro, todo eso es indiscutible, ya nadie lo puede discutir. Y el perjuicio que hace el tabaco es indiscutible, nadie puede discutirlo, nadie. Lo que pasa es que es una industria multimillonaria. Y bueno, pues no, por lo que sea, no se puede terminar. Uh-huh. Pero podríamos no añadir lo que añadimos al tabaco. Quiero decir, podríamos fumar solo lo que es la planta del tabaco, ¿no? Pero no todo lo que se le añade a un cigarrillo después.
Mire, fíjese, casi hemos tenido telepatía otra vez, doctor, porque justamente nos acaba de escribir Carles desde Barcelona y ha hablado de los cigarros electrónicos, doctor, y quiere saber su opinión justamente, si son buenos los cigarros electrónicos, el hecho de sustituirlos por el tabaco convencional.
No. Tampoco, o sea, no es el vapeo, ¿no?
Sí, exacto, el vapeo.
No, o sea, esto es otra historia, o sea, es como si esto no fuera también perjudicial, o sea, eso es otro engaño más, esto es como cuando, es otro engaño más, es como cuando se recomienda vas a dejar de fumar, perdón, vas a adelgazar sin esfuerzo, aprenda inglés sin esfuerzo, aprenda chino sin esfuerzo, eso no existe. O sea, si usted quiere adelgazar, dieta, ejercicio, yo le recomendaré productos naturales para que pueda ejercer o para que pueda bajar el peso, Aqualin, Burnium, pero además de la dieta y el ejercicio. Y si no hace dieta y ejercicio, no gaste el dinero en productos milagro que le prometan que va a perder ese peso, porque eso no existe. Usted no existe. Aprenda chino sin esfuerzo, ¿no? Esto yo trabajo en el barrio chino de aquí de Madrid. Uh-huh. Aprenda chino sin esfuerzo. Esto lo veo a veces. Uh-huh. Sin esfuerzo. Eso es imposible. Es literalmente imposible, porque yo empecé a estudiar chino, quiero decir, y es literalmente imposible, imposible. Uh-huh. Todo es así. Aprenda chino sin esfuerzo, aprenda inglés sin esfuerzo, adelgace sin esfuerzo, deje de fumar sin esfuerzo. No, usted tiene que tener la voluntad. Y ya digo, hemos recomendado el temple, pero sin la voluntad y su... Entonces, esto es igual, el vapeo. Pues una manera de autoengañarnos con que, bueno, es menos perjudicial, es perjudicial igual. Si quiere dejar de fumar, plantéeselo en serio. Es verdad, he dicho al principio que yo no he fumado nunca, con lo cual me cuesta mucho comprender cómo algo que es absolutamente perjudicial no podemos prescindir de ello, ¿no? Esto es una situación, es como tengo pacientes que fuman determinado tipo de droga y me dicen, no, pero es que esto es mejor porque solo fumamos la droga, tal, digo, no digamos tonterías, o sea, es igual de perjudicial o más el fumar lo que estáis fumando,
que no.
Porque esto no nos crea adicción, ¿cómo que no? Te crea adicción a otra cosa, ¿no?
Ya.
Entonces, bueno, a mí es que me cuesta, además soy bastante beligerante, ¿eh? Uh-huh. No soy un histérico en el tema del tabaco, ni mucho menos ver a alguien fumando, pero sí soy beligerante, al menos en la consulta, cuando un paciente viene, le explico todo esto, se lo dejo muy claro, no te voy a mandar unas pastillas, no te voy a mandar algo, si no tienes la voluntad firme de querer dejar de fumar y la motivación suficiente. Esto se mide por unos test y se ve, ¿no? Pero bueno, en fin, ya está.
Doctor,
es siempre... en ese tema porque...
No, o sea, de ser así, o sea, porque es que si no acabaremos nunca.
Nos cuesta una cantidad de morbilidad, una cantidad de
patología. No, está clarísimo.
que es brutal. Uh-huh. Y estamos perdiendo años de vida por culpa de eso.
Perdiendo años de vida, me quedaría con esto. Doctor, muchísimas gracias. Un placer escucharle. Y ahora sí que hasta el jueves.
Así sí.
Fíjese qué salto hemos dado.
Hasta el jueves.
Un abrazo, doctor Márquez.
Adiós,
un abrazo.
Adiós.
I com sempre ja sabeu, mira, el doctor ens està recomanant el temple de Laboratoris Mind. És un bon aliat en el cas doncs, que pateixis d'ansietat, d'estrès, que estiguis passant per una temporada doncs, que sembla que no acaba, no? Des d'aquelles temperatures... Ai, d'aquestes temperatures, jo també estic obsessionada. D'aquestes temporades, doncs, que veus la costa que puja i que no baixa, doncs, potser és un bon moment per provar els productes de Mind. En aquest sentit, sempre des de la medicina natural et poden donar el seu suport. Si vols saber més, Mind.es és la pàgina directament de Mind, on podràs comprar online, o també tens l'opció d'anar a les farmàcies de Barcelona, a les parafarmàcies, als herbolaris, o trucar al 669-56-1768 i en 24 hores tens el producte de Mind a casa teva. I José, no t'oblidis que si dius que ets oient de Ràdio Estel tindràs un descompte especial.
Molt bé, què tal? Com van les temperatures? Que ja sento que...
No, jo no
aprofites qualsevol ocasió.
Sí, per tant, ja està, ja si no em faré pesada, però vaig a dir, bueno, ja ho saben els oients, que aquí passant doncs, a l'estiu plegats...
Clar.
I fa una mica caloreta, però també t'haig de dir que al final t'acostumes.
Clar.
Si fas una mica d'esforç...
T'aclimates, t'aclimates.
Aquí som una comunitat i sí. També no, has de ser una mica respectuós, per tant, perquè no tothom tenim el mateix...
El termostat.
Clar,
varia.
Llavors, a vegades, doncs és això.
Oh, i tant, saps que va molt bé acostar-se al mar, anar amb vaixell... que és precisament el protagonista del Freqüència d'avui. Què dius?
Per cert, que estarà mateix la portaveu del govern català, Patrícia Plaja, que està justament doncs, explicant aquesta roda de premsa posterior al Consell Executiu. Però abans, segurament els companys informatius han estat pendents de tot el que ha dit el conseller Josep González Cambray. Ja sabeu doncs, que avui era... aquest últim dia, no?, per poder doncs, desenvolupar sobretot aquesta aplicació del decret del català a l'escola. Ja sabeu que la sentència del TSJ, que obligava el 25% del castellà, doncs el conseller d'Educació, Josep González Cambray, han explicat els detalls de com s'haurà de desenvolupar. Aquests detalls ens els explicaran doncs, d'aquí res la Olma Giró en el butlletí de la una, però ara sí. Va, Marta, no m'enrotllo més.
No, mira, un detall, Mercè.
Què?
A veure si el saps, perquè avui... el protagonista del Freqüència és el Titanic, aquest vaixell. Tu recordes la pel·lícula? Suposo que l'has vist, ets cinèfila.
Sí.
Saps quant dura? Recordes més o menys...
3 hores.
Quan... Més.
Més? Durava? Quan?
3 hores, 14 minuts, que hi havia mitja part i tot, Te'n recordes o no? Quan la vas anar a veure al cinema, segurament hi va haver mitja part.
Mira.
Per fer una petita pausa, per sortir i prendre una mica l'aire.
Tu vas plorar o no?
A mi em va fer patir bastant. Ja sabia el final, ja sabia el que anava.
Home, per altra banda. No farem un spoiler.
No, però està molt bé. Sí, no em va impactar, sí. Més era molt joveneta, l'any 97, és una pel·lícula del 97, per tant, clar, era... Encara era molt tendra, i aquella història d'amor sí que és veritat que...
Home, Leo DiCaprio. Sí. Tu eres de... DiCapriana o no?
Segueixo sento. Sí. M'agrada molt. Mira, per sort ell no anava al Titanic, pobre, perquè ho hagués passat malament. Sí, però els que hagueu vist la pel·lícula també us hagueu interessat per aquest famós...
Em diu si no es va salvar el cap DiCaprio.
Es va salvar d'anar-hi.
Ah, sí, això sí.
Es va salvar d'anar-hi.
Sí.
Els que hagueu vist la pel·lícula, com Mercè, com tant tu com jo l'hem vista, segurament sí. Recordeu aquests copiosos àpats a bord, sobretot pels de primera classe, val a dir, perquè els de tercera classe, pobrets,
no.
Pocs àpats veien, no sé pas què menjaven, suposo que s'havien de portar de casa.
O potser s'ho passava millor, per això.
Això segur. Però els de dalt menjaven millor.
El de dalt menjava millor.
Va, per això avui us preguntem, això és veritat, amb quin plat començava l'últim sopar que malauradament es va servir a bord del Titanic a primera classe? Aquesta és la segona pista.
Le echamos un poquito de limón y nos damos cuenta que está viva, que se mueve. Y es el momento de moverla en otra dirección, hacia el estómago.
Hacia el estómago, ha fet aquí un joc a l'estimat xef. perquè sí, és una bestioleta.
A tu t'agraden o no?
M'agraden molt.
A mi també.
M'agraden molt. I jo crec que m'agraden perquè encara no he tingut la pega de menjar-ne una en mal estat. Perquè es veu que si et passa això, se t'entreuen les ganes.
Estem parlant d'intoxicacions.
No estem parlant d'intoxicacions i molt malestar. Sí, des de casa ja sabeu de què es tracta, amb quina especialitat del mar començaven
cares,
aquests copiosos àpats al Titanic. Molt cares, però molt bones. I compreu-les d'aquí, eh? No compreu les franceses, compreu les catalanes, que se'n fan i de molt bones, per exemple, el Delta de l'Ebre. 663-99-30-62. Per cert, els productors que si ens en volen enviar aquí a Radio Estel, sí, les degustarem en directe. O també correu electrònic al matí@radioestel.cat. Ja han arribat cosetes, Mercè? Que ja abans he entrat al correu i he vist que hi ha respostes.
Ah, sí. Mira, jo no he estat al cas, veus? Fatal.
Sí, home,
fatal.
Sí, que has estat al cas. Si n'has contestat un i tot. O qui l'ha contestat? El Ferran, potser? El nostre productor?
Jo crec que ha estat el Ferran, perquè jo, sí, avui he estat
tots
una mica...
Tots estem alerta.
Sí, som un equip. Escolta...
Digue'm.
Perquè al final ens diràs, no?, que és aquesta musiqueta que ens ha posat el José.
Ostres, i tant, que us ho diré.
Tu que t'agrada molt viatjar.
Sí, què?
Queda't digues. Per aquí, perquè d'aquí res...
A veure, on em portes?
Irene Cívico i Sergio Parra, ja veuràs, ens ajudaran a que no ens donguin gat per llebre i ens parlaran dels mites relacionats amb els viatges.
Val.
Que n'hi ha bastants, eh?
Ah, sí?
N'hi ha bastants.
Ah, escoltaré.
Escolta-ho, d'això serà després del butlletí amb el Magiro. Que vagi molt bé. Fins ara.